Sumant capacitats, veus per la inclusió, amb Daniel Pagès.
Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a un nou capítol del Sumant capacitats, veus per la inclusió. Avui dimecres 21 de maig arribem ja al nostre sisè capítol, un capítol on us portarem una convidada molt i molt especial. Ella és l'Anna Minguella, la gerent i educadora social de l'Associació Catalana del síndrome X fràgil. Amb ella parlarem de què és aquest síndrome X fràgil i també parlarem una mica de l'associació, tot el que ofereix, i doncs una mica ens posarà al dia perquè els aconeguem una mica més. I nosaltres, doncs, ja per anar entrant en matèria, anirem a saludar ja a l'Anna Minguella. Anna, molt bon dia i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres aquí al Sumant Capacitats, veus per la inclusió.
Hola, Dani, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per donar-nos veu.
Bé, avui volíem parlar amb vosaltres per saber exactament què és la síndrome X fràgil. Explica'ns una mica, Anna.
Mira, Dani, la síndrome X fràgil està considerada la primera causa de discapacitat intel·lectual hereditària. Diguem-ne que és un trastorn genètic que es deu a la mutació en el gen FMR1 situat al cromosoma X. En aquest es produeix una proteïna essencial pel desenvolupament del cervell i en el cas de les persones amb la síndrome X fràgil, aquesta proteïna és poca o nul·la en alguns casos i, per tant, afecta diverses àrees del desenvolupament, també del comportament. I com mata la síndrome X fràgil, és que afecta amb més freqüència als homes i que a les dones. Les dones són XX, per tant, tot i no tenir la proteïna en un dels cromosomes, l'altre sí és present i compensa. I en el cas dels homes, sent XY, l'home presenta major afectació que la dona derivat de la manca d'aquesta proteïna.
Anna, comentes que afecta més en els homes que a les dones. El tipus de comportament, quin és? Quines són les afectacions que sol tenir aquesta síndrome X fràgil?
Doncs, a diferència d'altres casuístiques, la síndrome X fràgil no té unes característiques úniques, sinó que són diverses, però sí que és cert, Dani, que hi ha atributs que depenen de cada persona i també del grau d'afectació. Però sí és cert que podríem generalitzar, no?, pel que fa a l'aprenentatge i a un retard, també en diferents àrees del desenvolupament, respecte a una població neurotípica, i normalment en el cas dels homes inclou discapacitat intel·lectual, en canvi les dones presenten menys afectació. Podríem dir també que a nivell físic presenta una cara allargada, front ample, orelles grans, però aquests fenotips són més presents a l'edat adulta o quan són joves, adults, i per tant, al realitzar un primer diagnòstic de manera precoç és important centrar-nos en les característiques pròpies de la infància. Hem de dir que una de les característiques quasi inherents en la síndrome X fràgil en home i dona és l'ansietat social. Llavors, sempre cito a una doctora, la doctora Rocha, especialista en neurologia pediàtrica i coordinadora de la unitat de la síndrome X fràgil a l'Hospital Partaulí, a Sabadell, que ens explicava fa poc que una noia, no, que únicament presenti mutisme selectiu i cap manifestació més, ja se li fa la prova de la síndrome X fràgil. Per tant, no, l'ansietat social podríem dir un tret molt latent. També hi ha certa comorbilitat amb trastorns obsessius compulsius, dificultats de l'àrea social, a la regulació emocional, tenen força hipersensibilitat sensorial. Però per resumir, destacaria l'ansietat social, sobretot en la relació amb persones desconegudes, o bé també conegudes però que no les identifiquen en un context determinat. Poso l'exemple el mateix sempre, no? Poden tenir molt bona relació amb la seva mestra referent de l'escola, però si se la troben al supermercat pot generar ansietat, no? Perquè no preveuen la persona en aquell context. Per això també és molt important, doncs, treballar més anticipació, suport visual. I una altra característica comú seria la discapacitat intel·lectual amb diferents graus d'afectació.
Anna, parla'ns una mica del diagnòstic. Com se sol diagnosticar i sol ser precoç o més tardar?
Doncs mira, actualment es disposen d'una sèrie o disposem d'una sèrie d'eines que permeten realitzar proves d'ADN a través de mètodes de laboratori, com per exemple una analítica de sang, l'anàlisi de sang. En quant a si és precoç o si es diagnostica, no, en edat més tardia, clar, dependrà també del doctor referent d'aquest cas i que conegui la síndrome X-fràgil o que pugui veure trets identificatius a la persona, no, i valorar fer aquesta prova. Tenim tots els casos. És cert que cada cop avança, hi ha un avenç científic i, per tant, es detecta molt més precoç, però en el cas de les noies a vegades és molt més complex perquè es passen per noies tímides, vergonyoses, potser introvertides i inclús arriben a rebre infradiagnòstics com el T, el trastorn de l'espectre autista o d'altres similars. Llavors, en el cas de les noies podem dir que és molt més tard que en el cas dels nois. Això, clar, a vegades també complica en una família quan primer tenen una filla, no? I després tenen un fill. Si no han diagnosticat a la filla, doncs el fill també pot tenir la síndrome X-fràgil i, per tant, rebre els dos el diagnòstic.
Uh-huh. Hi ha casos, com el que comentes tu, amb dos fills afectats en una mateixa família?
Sí, Dani, a més és una casuística força peculiar, no? de la síndrome X-fràgil, per això diem, no és la primera causa de discapacitat intel·lectual a nivell hereditari, no? Perquè es transmet de pares a fills, de pare a mare, qui sigui el portador, el fill o la filla. Llavors tenim aquesta situació. I sobretot situacions on la noia, la primera que ha nascut, no se li ha diagnosticat i, per tant, han continuat tenint descendència i fins que n'han tingut un noi, un home, un baró, s'ha pogut diagnosticar doncs, el nucli familiar sencer.
Anna, teniu controlat a casa nostra, a Catalunya, quantes persones hi ha afectades pel síndrome?
Sí, podem dir primer, Dani, que segons la bibliografia, les últimes revisions ens expliquen que el 80% dels casos es troba sense diagnosticar o infradiagnosticar, 8 de cada 10, no? que és una xifra encara molt alta. Però sí que agafant les últimes prevalences que tenim, diem que un de cada 5.000 homes i una de cada 8.000 dones estan afectades, no? Per tant, estaríem parlant, no, a nivell de Catalunya i fent una estimació molt, molt aproximada, serien unes 1.300 persones afectades a tota Catalunya.
1.300 persones?
No. 1.300, aproximadament.
Sí, sí, sí. Anna, parla'ns una mica de l'associació. Quan és aquesta associació de síndrome X-fràgil, l'Associació Catalana Síndrome X-fràgil?
Doncs mira, Dani, estem d'aniversari, fem 30 anys i l'associació va néixer el 1995. Era un grup de mares i pares que una doctora de l'Hospital Clínic de Barcelona es va posar en contacte quan va rebre el diagnòstic que les famílies compartien. Aquestes famílies van formar l'associació, en aquell moment eren 12 i actualment som 174 famílies associades. Moltes d'aquestes famílies han passat per moments difícils i de gran incertesa al rebre el diagnòstic. I llavors l'associació doncs, esdevé un punt de trobada, un espai de recolzament, d'interacció, d'intercanvi d'experiències i de sentiments. He de dir també que després de 30 anys, no, atenent el mateix perfil, doncs, sí que hem pogut obtenir doncs, programes especialitzats en l'atenció a les persones amb la síndrome X-fràgil.
No sé si de cares a aquest de 2025 teniu previst algun tipus de celebració per celebrar doncs, això, no? Aquest 30è aniversari.
Doncs mira, Dani, ja hem fet un acte al febrer on vam fer un congrés d'actualització de la síndrome X-fràgil, de les últimes novetats, on van participar diferents professionals de rellevància en l'àmbit. I ara estem molt contentes perquè al maig celebrarem a l'antiga fàbrica d'AM de Barcelona un acte commemoratiu que vol donar el reconeixement a diferents persones, professionals i persones que han contribuït d'una manera altruista a fer possible l'associació i a millorar la qualitat de vida de les persones. També he de dir que estem molt il·lusionades perquè hem elaborat conjuntament amb un equip de community managers un audiovisual, un petit documental de 14 minuts que recull la història i l'evolució de la síndrome X-fràgil i ho donarem a conèixer en l'acte de maig.
Anna, parlem dels programes que ofereix l'associació. Explica'ns una mica què oferiu.
Doncs els orientem una miqueta, no? Cap a aquells que estan adreçats a famílies, els que estan adreçats a les pròpies persones afectades, infants, joves i adults, i també a la pròpia comunitat. Respecte als primers que comentava sobre famílies, doncs tenim el servei d'assessorament familiar, ho realitzem de manera virtual i oferim eines, no?, de treball socioeducatiu i pedagògic a les famílies perquè puguin acompanyar els seus fills i obtenir la conducta desitjada. La conducta és una de les dificultats més inherents en el nostre àmbit i llavors les famílies necessiten conèixer, no?, quines eines, estratègies, recursos poden aplicar amb els seus fills, com poden acompanyar-los, no?, per rebaixar, doncs, aquesta ansietat, no?, rebaixar la impulsivitat, afavorir la participació social. I des d'aquest programa orientem i oferim i avaluem, no?, els serveis proporcionats. Després tindrem un segon programa que també és molt interessant destacar, que la referent és una mare associada de la nostra entitat, és una mare amb un nen amb síndrome fràgil i alhora advocada, i ofereix els seus serveis gratuïts a les famílies amb síndrome fràgil per orientar-les jurídicament en els diferents, o proporcionar assistència jurídica inquietuds relacionades amb les mesures de suport, aquelles abans conegudes com incapacitació, i altres qüestions jurídiques vinculades amb els seus fills. També realitzem grups d'ajuda mútua en l'associació, que esdevenen un espai de suport en el viatge de la vida de les persones amb síndrome fràgil. Està dinamitzat per un psicòleg de referència. I el més interessant que destaco d'aquest programa és que totes les famílies en un moment són aprenents, però en l'altre són mestres, no?, d'alguna temàtica. I també és interessant que fa 4 anys vam organitzar un grup d'àvies i avis telemàticament a nivell estatal i es troben cada 15 dies i també comparteixen, no?, neguits sobre l'acompanyament als seus nets i netes, de tenir en compte que cada cop més, no?, és la figura dels avis i les àvies els que acompanyen i cuiden, no?, en aquests nets. Per tant, també necessiten eines d'acompanyament per estar amb els seus familiars i alhora també sentir-se reforçats i recolzats.
Digues, digues, perdona.
Sí, després la mateixa metodologia la repetiríem amb germans i, per últim, respecte a les famílies, també oferim un taller formatiu mensual. Entenent que rebre informació sobre diferents temàtiques doncs empodera, no?, aquestes famílies.
Molt interessant tot el que ens expliques, però per fer tots aquests programes, per fer tot això, per implementar-ho, es deu necessitar, doncs, una font de finançament. Com es financia l'entitat, Anna?
Sí, realment és difícil, no?, preveure els ingressos anuals que l'associació tindrà, sobretot quan és de caràcter associatiu. Nosaltres és cert que rebem subvenció pública i privada. Tenim també donatius individuals a persones que vinculen amb la síndrome i a fer petits actes de recaptació que també ens permeten rebre un suport econòmic. Però, clar, cada any també es varia, no?, en funció de les subvencions aprovades, d'aquelles que surten, aquelles que a vegades es retiren, no? I ara cada cop més són més associacions i a vegades, no?, la quantia econòmica és la mateixa, no?, i s'ha de repartir entre més agents. Per tant, és un treball diari de cert cada suport. Sobretot també ens intentem adreçar a l'àrea privada, aquelles empreses privades que vulguin col·laborar, compartir, i nosaltres també oferim visibilitat, no?, del seu suport, i actes de recaptació com concerts, curses, qualsevol activitat que també permeti d'una banda visibilitat i d'altra recaptació.
Anna, ja per anar acabant, no sé si et queda alguna cosa per afegir. Tens els micros del Sumant Capacitats, veus per la inclusió o veus per tu?
Doncs sí, comentar al públic que ens pugui escoltar, que si coneixen alguna persona que tingui la síndrome X-fràgil, alguna família, que adrecin a l'associació, que expliquin quina és una associació que els hi pot acompanyar. Jo avui represento la síndrome X-fràgil, però qualsevol altre tipus de trastorn, també és important que la gent s'associï a les entitats que són referents del tipus de síndrome en qüestió, que és on poden ajudar, on poden conèixer altres famílies amb la mateixa similitud en quant a casuístiques de familiars i, doncs, això. I si ens escolta alguna empresa i vol col·laborar, doncs tenim diferents propostes, poden ser també a nivell econòmic, però poden ser un voluntariat corporatiu o altres tipus de propostes que sempre estem obertes a poder acabar de valorar.
I ara sí, ja per acabar, demanaríem una cançó que t'agradi, doncs, que posarem ara un cop finalitzem l'entrevista.
Perfecte, Dani. Doncs demanaré, i si em permet explicar una petita curiositat, mira, nosaltres tenim un símbol que és la papallona a les diferents associacions de la síndrome X-Fràgil. Doncs la papallona té com a animal, no?, un símil a les característiques de les persones amb síndrome X-Fràgil, la teixa, és hiperactiva, té moltes ganes de viure, té semblança, no?, amb la forma amb la X. Llavors, a l'octubre del 2001, l'Oreja de Van Gogh ens va dedicar una cançó que es diu Mariposa, i em sembla força emocionant si pugueu posar aquesta cançó.
Perfecte, doncs ara quan acabem aquesta entrevista amb tu posarem aquest tema Mariposa de l'Oreja de Van Gogh. I Anna, només donar-te les gràcies una vegada més per haver volgut estar aquí al Sumant Capacitats Veus per la Inclusió, i desitjar-vos, doncs, que seguiu amb aquesta feina, felicitar-vos per aquest 30è aniversari ja que esteu complint enguany, i des d'aquí molta i molta força.
Gràcies, Dani, per ser la veu de moltes famílies.
Fins la propera, Anna.
Fins la propera.
I nosaltres que us deixem amb aquest Mariposa de l'Oreja de Van Gogh que ens demanava l'Anna Minguella.
Cada detalle, todo bajo control. Cada acierto, cada aproximación. Cada escena bajo supervisión. La casualidad se puso el disfraz de una mariposa que al vuelo se entregó, soltando su efecto. Nos acarició. No imaginas cómo sería yo si hubiera esperado un segundo más el amor. Ni mis gestos, ni mi propia voz, ni mis besos serían hoy de los dos. La casualidad se puso el disfraz de una mariposa que al vuelo se entregó, soltando su efecto, nos acarició. Si quieres venir la fórmula exacta de la realidad, intenta escribir a los demás, procura que nadie nos oiga marchar.
Respuesta de cada persona, de cada planeta, de cada infierno, de cada cometa, de cada deseo, de cada estrella.
I avui que escoltant aquest tema que ens demanava l'Anna Minguella, aquest Mariposa de l'Oreja de Van Gogh, nosaltres que posem punt i final aquí en el nostre programa, en aquest Sumant Capacitats Veus per la Inclusió. Nosaltres hi tornem el proper dimecres, ja 4 de juny. Fins aleshores, que siguin molt i molt feliços i rebin cordials salutacions a qui els ha acompanyat. Una vegada més, un servidor, Dani Pagès.